i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara, a IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1101. Heu de saber que avui és el Dia Internacional de l'Escultor, Escultora.
Pepe Mier, ya no fan un monumento. Abrachata me ha tenido la tagarita.
Pepe Mier,
ya no fan un monumento. Abrachata.
Bon dia, sí, avui és el Dia Internacional de l'Escultor, Escultora, data que se celebra perquè commemora el naixement de Miquel Àngel. Miquel Àngel Buonarroti, escultor italià, escultor, pintor, arquitecte, poeta, un dels màxims exponents del Renaixement i geni de l'escultura, autor d'obres com el David, la Pietat o Moisès. I si parlem de paraules, veurem que les escultures han donat qualque expressió lingüística, com ara ser una escultura, que popularment vol dir ser una persona molt ben formada, ben fetona. També qualificam d'escultural una figura modèlica ben proporcionada, fet que, evidentment, ve de ben antic, de les estàtues clàssiques, perquè si emprem de referència l'escultura contemporània, no sé si seria ben bé escultural en quant a les proporcions. També s'ha de qualcú molt honrat o molt digne de lògica que mereixia una estàtua. Tot i que estàtua també se diu una persona immòbil que manifesta poca vitalitat. També se diu que és una estàtua amb peus d'argila a la grandesa fictícia, una persona o una cosa, la grandesa o la força de la qual té una base fràgil. I antigament també s'emprava l'expressió cremar en estàtua, que se referia al fet de cremar la imatge d'un condemnat quan no hi havia hagut manera d'agafar-lo. I amb les estàtues i el dia de l'escultor encetam el programa d'avui, dia 6 de març, i no miram enrere, no fos cosa que mos convertíssim en una estàtua de sal. Començam.
Città, feim un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Estau ben trobats a Tèntol, ben tornats també a aquest programa que de dilluns a divendres, de 3 a 6 del capvespre, vos fent companyia aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa ple de diversitat que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres i totes les estàtues o monuments, com són en Xisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestí Oliver. Bon dia, Xisco, bon dia, Celestí, bon dia, Miquel, com estàu?
Bon dia.
Vos hauria agradat fer que vos fessin, o que vos facin, una estàtua, un monument?
En Xisco n'hi faran una aquí.
Sí. Tria per dia, jo m'estimaria més una alegoria. Ho dic perquè a mi aquestes escultures realistes que te fan com un bust o te fan a tu dret i tal, a mi això m'aparà un poc nerviós.
Però, més artístic.
On t'agradaria ser? A una rotonda?
Aquí davant.
Jo crec que aquí davant.
A un jardí.
Aniria molt bé.
Un jardí
estic
privat,
per
particular.
Estic per dir-te que m'encantaria aquí darrere, en el Parc Pocolló, per compartir espai amb en Pocolló, en els gronxadors.
Quin parc és aquest?
Just Pocolló. Sí, sí, sí. Uns gronxadors d'en Pocolló.
Sí, se diu
Albert Camus,
aquest parc. Mm-hmm.
També conegut... Bé, són dos genis, en Pocolló i en Camus.
Sí, són.
Ahir vendríem
per diferents edats.
Jugaríem amb tu.
M'encantaria. Però jo, que fos una alegoria, un colom,
un colom,
un arc de Sant Martí, un co... Alegòric, tot plegat.
Doncs mira, amb això m'ha encetat avui, en homenatge a Miquel Àngel, que és autor renaixentista, artista fantàstic, però han de tractar altres temes. I, Celestí, començant per tu, Mem.
Sí, jugarem a Tèntol, com a bon darrer dia de la setmana, repassarem l'actualitat del dia i entrevistarem avui l'escriptora i crítica literària Lluïsa Julià, que és per Mallorca per participar en la presentació del llibre Espigues en flor i el retorn de Maria Antònia Salvà, de la Llum Majorera, que s'han publicat en un únic volum. Ahir va ser a Santanyí, a la casa Blai Bonet, i avui el presenten a Llum Major.
M'avalleixen quatre coses. M'avalleixen quatre coses. Qui prou les sabrà lloar? El sol que mana les roses, el sol que bada les roses.
Idò, des de l'editorial Barsi no han recuperat la figura de la poetessa mallorquina Maria Antònia Salvà, considerada la primera poeta moderna en llengua catalana, de la mà de Lluïsa Julià, una de les majors enteses en l'obra de la Llum Majorera, i que avui passarà per Tèntol.
Exacte, parlarem amb ella, i també tindrem més literatura en aquest programa, perquè avui parlarem de les jornades de literatura irlandesa, que aprofitant la celebració de St. Patrick's Day, que és la setmana que ve, la llibreria Spirafot d'Inca ha seleccionat algunes de les millors obres d'autors irlandesos, i n'hi ha moltíssims, eh? James Joyce era irlandès, Oscar Wilde, també Premis Nobel, 4, o, per exemple, també, Oas Sally Ronin, actualment. Però també hi ha músics, com aquest.
If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the dead center back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, lay me down?
Sí, avui també parlarem d'Irlanda, però tenim més temes, Miquel.
Sí, i a la taula de redacció començarem parlant de platges avui. També n'hi ha a Irlanda, però no sé, xerrarem de platges d'aquí, perquè segons un portal turístic, 4 platges de Mallorca són dins el rànquing de platges més segures del món per anar-hi amb infants. M'ha sorprès també que les primeres posicions hi ha platges que ara jo no hi aniria, perquè n'hi ha a Dubai, a Abu Dhabi, a Turquia, que ara mateix no...
Se'ns escapa.
Sí, ara mateix no serien molt segures, jo crec. Sí. Però bé, tenim més temes. Valtres sou dels que caminen descalços per casa? O llevau les sabates en arribar a casa?
Sí, les sabates, sí.
No,
descalços no, però...
Ja no, descalços qualque vegada.
T'anava a dir, depèn del moment, d'això que t'has deixat les sabatilles o això, però d'entrada no.
D'entrada tampoc.
Jo tampoc, jo sempre vaig en sandàlies, però sí que m'hi haig de sabates tot d'una.
O sigui que saguis en el sofà i estiguis fora o vagis amb les sabates.
Això sí, això sí.
Sí, ens estiu, que fa més calor.
Però bé, vos comentarem els pros i els contres de fer aquesta pràctica, d'anar descalços per casa, perquè diuen que és saludable, però s'han de tenir en compte segons quines coses.
Més enllà de clavar-nos una tatxa.
Sí, no caminar a terres molt freds o molt calents, tampoc, no és gaire bo. Però bé, després us explicarem un poquet.
Ja, quan era petit no vaig clavar una xinxeta.
Llavors.
Sí, un vespre que me vaig aixecar.
S'ha d'anar alerta.
Sí, com a, sí, va quedar aquell trauma.
Ja ho crec.
Acabarem amb música i parlant amb en Lluís Cabot, que rebrà el Premi de Rock a millor productor musical.
Sí, xerrarem amb en Lluís Cabot, que és productor de Maria Jaume, ha actuat en Dassosa, de la Musca, sí, molts altres, per això ha estat considerat enguany com a Premi de Rock millor productor musical. Haurem de felicitar-lo i parlar amb ell d'aquí una estoneta.
Talent i llenc. com Talent i Llenc, també tindrem a la tercera hora de programa, a partir de les 5, perquè entrevistarem la cantant Júlia Colom, que ve a parlar-nos del seu nou disc, que demà presenta al Teatre de Manacor. El disc ha per títol Paradís.
Entenc quan era una dona, mateix de que no moro tot, i em va Miquel, Miqueló, no en devíeu fer de bona. 24 cans de bou, manava l'amo només, entre Vicenç i Llebrés.
Paradís és el segon àlbum de la cantant de Vall de Mosa que arriba 2 anys després del seu debut a Miramar el 2023. Un disc coproduït per l'Afluent, mescla una gran dosi de pop, electrònica experimental i fins i tot música de ball al voltant de la identitat i l'avenir sense deixar de costat la música d'arrel.
I d'on parlarem amb l'artista valldemossina, la Júlia Colom, que avui vendrà aquí als estudis d'IB3 Ràdio. I també tornarà més música en aquest programa perquè parlarem amb en Pablo Sierra i, com sempre, amb les cançons dels altres.
Soterrat per altres terrorismes i, sobretot, per la incomoditat d'un crim policial que mai es va jutjar, el record de les 5 víctimes i els més de 100 ferits de la massacre de Vitòria sobreviu gràcies a la música. Aquell 3 de març de 1976 va inspirar un jove del Baix Empordà per escriure una de les seues obres magnes. Avui, a les cançons dels altres, sonaran les campanades amors d'en Lluís Llach.
Campanades amors fan un crit per la guerra dels 3 fills que han perdut les 3 campanes negres i el poble es recull.
I ja ho veus, molt eclèctic tot plegat. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també podeu participar en directe en aquest programa a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Ah, ja ho tenim tot a punt. Avui som divendres, 6 de març, un divendres un poc plujós, però ja va bé. Moltes gràcies, Miquel Xisco. Fins d'aquí una estona,
Tom.
Perquè també hem d'agrair a la persona que maneja ara mateix el so d'aquest programa, perquè avui tenim a les vies de so una dona que és a punt també d'encetar el cap de setmana. Bé, encara li queden unes hores, no?
Sí. Sí, però... Ja està.
Ja en té ganes.
Quan t'acabi feina, comença aquest cap de setmana.
Avui tenim Ana Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3 i 17 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, Celestí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, eh? Un tema interessantíssim.
Sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un llibre, és un glossari de paraules nostrades de dones i reines de Mallorca.
Mm.
Idò, sí, avui, aprofitant que diumenge és el 8è, el Dia Internacional de les Dones, volem parlar d'una exposició, no d'un llibre, perdoneu-nos, que arriba... Sí, ja, no passa res.
Ja em volia fer un llibre.
No estaria malament perquè és molt interessant, i ara vos explicaré
per què. Dóna'm idees, jo.
Exacte. Aquesta exposició arriba a la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa, però ja ha estat a altres bandes de Mallorca, i du per títol Dones i Reines de Mallorca als segles XIII i XIV. Com eren aquestes dones, quina era la seva vida i la importància a la història. De les 8 dones que tracta aquesta exposició, 5 varen ser reines. Nevialam d'Hongria va ser la segona esposa de Jaume I el Conqueridor, rei d'Aragó, de Mallorca i de València. Les altres van ser consort dels reis privatius de la corona de Mallorca, com Nes Claramunda de Foix, casada amb Jaume II, Na Maria d'Anjou, esposa de Sants I, i Constança d'Aragó i Violant de Vilaragut, primera i segona dona, respectivament, del rei Jaume III, mort a la Batalla de Llombajor el 1349. D'altres tres dones lligades a la Casa d'Aragó i a la Casa de Mallorca, dues mai no varen ser reines. Na Teresa Gil de Vidaurre, vinculada a Jaume I el Conqueridor, només va aconseguir que el monarca legitimés els seus fills. I la infanta Isabel, filla del rei Jaume III de Mallorca, mai no va renunciar als drets que tenia sobre la corona mallorquina. Finalment, també en aquesta exposició trobarem la història de Na Joana d'Anjou, reina de Nàpols, que va tenir per tercer espòs Jaume IV, germà de la infanta Isabel, considerat rei titular de Mallorca. Well, in time there were babies and I had to make us a home. Joe was working two jobs and I was all Idò, sí, una exposició molt interessant d'aquestes 8 dones i altres temes. Cada una d'elles té un plafó dedicat a una cronologia breu de la seva història i una sèrie d'imatges il·lustratives de llocs que estaven vinculades. Com que no existeixen retrats o imatges gràfiques, s'han incorporat fotografies de la iconografia femenina en l'època medieval, que poden ajudar una mica a entendre com eren aquestes reines d'aquell temps. Perquè, tradicionalment, la història, ja ho sabeu, ha estat sempre encatxalada per homes, viscuda i escrita per ells. Però aquests homes il·lustres han estat acompanyats per dones que han intervingut directament i indirectament en els assumptes. Aquesta exposició, per tant, vol mostrar el paper que varen tenir aquestes reines i aquestes dones en drets dinàstics durant els segles, com vos dèiem, 13 i 14.
Por Barcelona perdí mi lengua en París.
Una exposició que està tractada des de la perspectiva de gènere i té un caràcter profundament divulgatiu i didàctic, per la qual cosa consta de més d'una vintena de plafons amb textos i fotografies que expliquen els diferents apartats que la composen per a les peces fixes i complementàries. Disposa d'algunes col·laboracions especials que han fet préstecs. Per exemple, hi trobareu 12 escudelles amb vores de Manises, propietat de la parròquia Santa Maria de Sineu. Un plat per servir peix, reproducció d'un plat de Paterna del segle XIV, trobat al voltant del castell de Bellver. La peça original es troba al Museu de Mallorca. In my solitude, you... I amb les reines Rosalía, ara Ella Fitzgerald, vos explicarem, que ja ho sabeu, aquest diumenge 8 de març, Dia de la Dona, un dia reconegut per l'Organització de les Nacions Unides i data que commemora la lluita de les dones per la seva participació juntament amb els homes a l'àmbit laboral i tant pel dret a la independència econòmica. La primera celebració va tenir lloc el 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, però la seva commemoració s'ha anat estenent de llavors ençà a molts altres estats. Així mica Celestí.
És per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la dona, precisament, i en aquesta exposició Dones i Reines de Mallorca.
Així ho farem. Són les 3 i 24 minuts.
Tèntol.
Tenim moltes ganes de conèixer els convidats d'avui, que sí, ja són aquí, que ens explicaran aquí aquestes curiositats sobre aquestes reines de Mallorca de la nostra història passada, tan interessant, i el paper que jugaren aquestes dones en la corona. Però ara tenim una pregunta, com sempre, i la pregunta d'avui diu així. Ben segur que qualcú d'entre els qui som de Mallorca, perquè crec que aquesta expressió és bastant mallorquina, haureu sentit a dir qualque pic la frase pren de llum de na pintora. No sabem qui devia ser na pintora, però la pregunta que vos fem avui és: sabeu què significa l'expressió prendre llum de na pintora? My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. I ara na Nina Simone, avui grans dones que ens acompanyen en aquest programa. Sí, quina sort.
Sí.
Que tenim d'aquesta música també. Prendre llum de na pintora, ho havies sentit a dir mai, Celestí?
Ho havies sentit, sí.
La faig servir en aquesta expressió?
Jo no.
No massa,
però l'he sentida.
I està molt bé.
Ventura, avui la sentia més abans que ara.
Pot ser. I avui volem saber-ne el seu significat. Què significa prendre llum de na pintora?
És inspirar-se, és a dir, deixar que les muses ens guiïn a l'hora de fer una feina.
Uh-huh.
O bé, se diu per recomanar que es prengui exemple del que ha passat a algú i que pot passar-nos als altres.
Uh-huh.
O bé, es cuidar, vaciar, és a dir, se diu d'una persona que protegeix altri.
Exacte. Prendre llum de na pintora, que significa? Tenim aquestes tres opcions. És inspirar-se, és recomanar qualcú perquè prengui exemple d'una cosa, o és vaciar qualcú, tenir-lo molt protegit. Per jugar, en altres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
Ja ho sabeu. La primera, a través de l'story de l'Instagram de Tèntol, que és @tentolib3, i la segona, ens podeu telefonar al 971-1399-00, 971-1399-00.
Què significa l'expressió pren llum de na pintora? Ara tornem. My baby just cares for.
Tres ràdios, formació.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Sí, som en directe aquí a IB3 Ràdio, avui prenent llum de na pintora, però hem de saber què significa per fer-ho, no?
Sí.
Celestí.
Hauríem de saber.
M'encriuen els nostres oients. Recordem les tres opcions de resposta
sí,
que teníem.
Vinga, prendre el llum d'una pintora seria inspirar-se, deixar que les muses ens guiïn a l'hora de fer qualque cosa, una feina.
13% del vot, aquesta opció.
Vaja. Se diu per recomanar que es prengui exemple del que ha passat a qualcú i que pot passar-nos a tots.
87% del vot.
87%, bé, serà millor.
Sí.
O bé, se diu per cuidar, per vaciar, és a dir, se diu d'una persona que protegeix una altra persona.
Que cap va ni un. Per tant, queda clar avui quina era la resposta correcta. I doncs, si pren de llum de na pintora, perdoneu, també s'hi diu a vegades de na pastora. També ho he sentit a dir, per això ara me sortia.
Sempre hi ha variacions.
He cercat, manqui de vista na pintora, òbviament no l'he trobada, no sabem qui era na pintora, però sí que he trobat un lloc que era una forma feminitzada del llinatge pintor. I per això li hauríem posat de na pintora, que es dedica a pintar. Bé, això és el que he trobat, perquè, òbviament, na pintora segurament no era una senyora, sinó que és la feminització, com dèiem, de pintor. Prendre lluny de na pintora, prendre exemple de qualcú per aprendre de l'experiència. Per tant, sempre està bé recordar-nos de prendre lluny de na pintora, no ho trobes?
Això mateix.
Així ho farem. Molt bé, són les 3:30 i ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Idò, si ha arribat el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, convidats experts, que parlarem amb ells de dones i de reines de Mallorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Començant per aquí.
I què vol que digui?
El vostre nom.
Bueno, el meu nom és Eusèbia Rayó Ferrer. I...
De on veniu?
Bueno, jo soc nascuda a Palma, però visc a la Cabaneta. Fa 40 anys, no? O sigui que ja som més d'allà que no d'aquí.
I qui més tenim?
Jo som Jaume Llebrer Molat, nascut a Esquet d'allà, home, com a batiar d'allà. A pesar que vaig néixer a casa d'Esbord, però oficialment som cap de gener, i ara fa 4 anys que visc a Sineu. Sempre he viscut a la ciutat, a Palma, però fa 4 anys que vaig anar a viure a Sineu.
Vos agrada?
Sí, no enyora Palma per res.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per qui feis feina? Eusèbia.
Actualment estic jubilada. O sigui, faig feina per jo.
I molta, crec. Ara en parlarem.
Sí.
Jaume?
Jo també estic jubilat. Treballava a la banca, però em vaig prejubilar amb els 50, ara en tenc 71, i m'he dedicat a fer feina com d'historiador i tal. No estic aturat, fa 30 anys que som uns convents de caputxines, comissari del patrimoni, cada Nadal fem una exposició diferent, i llavors és en Eusèbia, en dut aquesta itinerant, que és la novena vegada que s'exposa, i llavors altres coses més, o sigui... articles, que escric a premsa i coses així.
Genial.
Sí, no fa feina per jo i m'estira molt per fer coses.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Jo necessito paper, bolígraf, perquè sempre jo sóc de bolígraf, i l'ordinador, naturalment, perquè avui en dia sense un processador de textos és impossible. I, bueno, llavors necessites, clar,
arxius.
Moltes hores de cercar, de recerca, d'arxius, de llegir molt i tot això.
Jaume, també?
Bueno, jo no som rata d'arxiu, no és que vulgui insultar
no,
la Sèvia.
Sí. No, jo sí, jo sí, jo sí.
Jo som més historiador de camp. He fet molts anys de Neina Pasqual, que Neina Pasqual és una gran documentalista d'arxiu, i jo sempre he fet treball de camp, interpretar documents que ja m'ha passat, estils artístics, constructius, etc. I hem aguantat 30 anys perquè cadascú ha tingut la seva parcel·la i així no mos han variat.
Com a científic fas moltes investigacions? Quina mena d'investigacions faries amb...
Bé, jo, el meu camp d'investigació, bàsicament, és la violència de gènere. Uh-huh. Vull dir, ja fa molt d'any, d'ençà que me vaig jubilar, vaig estar un any fent el beneï... Bueno, fent el beneï no, però vamos...
Descansat un poc.
No, que t'has d'adaptar a un altre ritme de vida i tal... I després ja vaig dir, no, jo... I vaig començar a anar dels arxius i la veritat és que
ja
el
coneixen.
Trob fantàstic. Ja vol... Jo crec que me coneixen per tot.
Ja vos saluden quan passeu
sí,
a la porta.
Sí, sí, de vegades feim bromes i tot. Sí. I la veritat és que és una feina que m'agrada molt perquè és quan vius la història de prop. Mm-hmm. Vull dir, quan te trobes el document dius, i ara per què deia això? I llavors vas filant i dius, ah, clar, perquè en aquell any va passar això, va passar allò. I tot això és una meravella. Mm-hmm.
Jaume, tu també fas investigacions, eh?
Bueno, més que investigació... Jo som més de camp i d'explicar objectes. Jo, sí. Per exemple, de molta
divulgació,
gent...
Divulgació, també. Bueno? Divulgació.
Sí, divulgació, uh-huh. Sí. Tinc una secció en diari cada 15 dies, faig escrivim 300 articles, com a mínim, i faig crítica d'un patrimoni. Generalment som bastant dur, perquè critic moltes actuacions que se fan equivocades o que no se fan, m'entens? Uh-huh. Això... ho valora molt el públic perquè molta gent no se'n dona compte de les mancances que tenim a nivell patrimonial, de que coses estan mal restaurades o no estan ben fetes, i la gent m'agradeix moltíssim. I llavors jo ara actualment faig moltes visites guiades del convent de les Caputxines i explic la història del convent a través dels objectes, i tenim paraules antigues curiosíssimes que s'han rescatat de les monges, paraules que actualment no s'usen, però que allà serveixen per explicar pues, el que és una cantina d'espou, el que és la paraula recernut, que jo no sabia que existia, i ara fa poc una persona m'ha passat la paraula tavellar, que no sabia què era. I ara ja ho sé, ja ho incorporaré.
I sí, què volen dir?
Tavellar és fer esplecs d'una roba. Són tavells i això, els roquets duen aquests plecs i nosaltres com que tenim les planxes de tavellar, que és una cosa curiosíssima, pues ara, a partir d'ara, en lloc de dir plisats, això diré tavellar.
Haurem de venir a veure, fer una visita, Jaume, en el convent, que mos ho expliqueu.
Val la pena.
Sí, la gent se va molt contenta.
Ho crec.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Eusèbia, quin és el moment millor? Des dia.
Per jo, tu. Per mi, bueno, sort baixa, que puc fer... els dematins, molt de dematins, no tot, vaig d'arxius, que ja he dit que m'agradava molt, i després sort baixa, que me dedico a traspassar el que jo he tret i tot això. I llavors, sobretot, m'agrada molt, els vespres, ja seure'm en el sofà i posar la tele, eh? Això ho reconec.
Feina feta.
Feina feta, amb la consciència tranquil·la de que ja has fet el que pots, ja, aquell dia ja has aportat el teu granet d'arena
i llavors ja...
I a punt per anar a dormir. Bé, jo me'n vaig a dormir tard, perquè jo sóc de pot dormir.
Ah, Jaume?
Bueno, jo ara això d'estar jubilat, el que a mi m'agrada, no estar pendent del rellotge, i així crema a càmera lenta. O sigui... no ho de frissar i tot això, no? Uh-huh. I llavors les tasques domèstiques que les faig, les odio perquè no duren gens, es cures o fas el que sigui i t'ho vas curar del vespre, o sigui que per s'han de fer. I llavors, segons l'inspiració que tinc, tot el que tinc una idea, ja la vaig a l'ordenador i la transmet, perquè no vull que me fugi des cap, no?
Ben fet.
I tant si és de matí com a hora baixa, com si és la soldadura del vespre, perquè a vegades... jo que sé, has d'explicar una cosa i quan veus que te ve les paraules que, per explicar-ho, ho fas. I el que és molt important, trobar un títol per un, per un article o un títol per un panell, i quan tens el títol que sona bé, que la gent veus que ja s'ha d'acabar, l'altre ja ve vengut. Quan tens el títol ja ve tot l'altre.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé.
Fins demà.
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
I dels hem sentit respondre aquest qüestionari electrònic profundament i ja poden saludar en Jaume Llebrés i n'Eusebia Reó. Com esteu? Benvinguts.
Molt bé.
Encantat.
Sí, avui podíem parlar de moltes coses, però ens centrarem en aquesta exposició tan fantàstica, Dones i Reines de Mallorca, que ara la podem visitar a Valldemossa.
Exactament, sí, sí.
Qui, tu ets el comissari, Jaume, d'aquesta exposició?
Tots dos.
Tots dos junts.
Tots dos són comissaris.
Vareu fer feina plegats per comissariar aquesta mostra.
Jo estic molt content, perquè no sé si ja ens coneixem de quan varen néixer.
Què deus?
Som més germans que altra cosa, perquè vivíem a Esquerrer Punta 2, finca per finca.
Uau.
I ens coneixem...
Tota la vida.
Tota la vida.
Tota la vida.
I havíeu perdut el contacte?
No. De temporades, cadascú està...
Mira que ara voltat, Jaume.
Ja.
Mira que ara voltat, d'una banda a l'altra.
Però el seu germà, Miquel Reó, que també és escriptor
sí,
i molt conegut...
Sí, l'altre dia va venir a parlar d'ocells.
Home, jo... com que hi ha poques nins i ses nines que cadascú tenia el seu joc, jugava més amb en Miquel. No? Però jo me'n recordo el seu quarto que tenia una pepa negra.
Sí.
I això me cridava
una
molt
l'atenció.
De Pinky.
De Pinky.
I això me cridava molt l'atenció, perquè tal. Però ens coneixem i ara, després de tant de temps, va poder fer una feina junts, que no ho esperava mai, però per això és una alegria. Perquè,
molt guapo.
És guapo, no? I ella, pues, com a escritora, i ara com a investigadora, té un magnífic currículum i sí. Jo, pues, col·laborar amb dones, sempre m'hi veig bé les dones que en ses homes.
Ah, sí?
Sí.
Fa més bon fer feina, Jaume.
Sí, jo tenia...
Bueno, sempre...
Bueno, jo, que vaig fer feina molts anys de banca, la darrera jefa va ser Ana Marissa, i mantenia molt ben vella. O sigui, una dona molt fanera, que predicava l'exemple, i potser tornava un ordre, però així com els homes a vegades tot anem de males maneres, ella, una meravella, em feia feina amb ella, i llavors sempre sortia amb ses amigues del banc. Jo no anava amb ses homes, perquè si no xerraven de futbol i altres coses...
No xerraven de retaules, Jaume.
Xerraven a saunes, i a mi no m'interessava aquest tema, mantenia ses dones, i fèiem dinars i visites culturals, que ses dones, sempre que hi ha coses culturals, són majoria.
Sí.
Això és així.
Sí, això és vera, ho sabia.
Jo he fet moltíssim de cursos i de club de lectura, i sempre són dones.
Moltes més dones.
Per un home que hi ha 20 o 30 dones.
Curiós, això.
Sí, bueno.
Això passa a la vida del convent. Sempre el 80% són dones. Però no dic 90.
Clar, i les caputxines, que és allò que coneixeu bé,
sí,
Jaume.
Però la majoria sempre són dones. Estadísticament sempre són dones.
Qui viu actualment de les caputxines?
8 monges, ara, actualment, sí. És poc, però manco així no tanca.
Que no són caputxines.
Que no, són franciscanes. Franciscanes de tercera ordre. I foresteres, però bueno. Vocació en mallorquines ja no n'hi ha.
I joves?
Jove, ara n'hi ha una, que és de Guadalupe, que deu tenir 20 anys, això. Avui estava fent visites nens, perquè fem un concert demà, del convent, i jove. Llavors, les altres ja se tiren cap a 50 i 80 anys.
Clar, també aquesta exposició de Dones i Reines de Mallorca té molta perspectiva de gènere, Eugènia, ho dèiem, perquè són aquestes dones, dones de, podien dir, en aquella època, segle XIII i XIV, que per fer-nos una idea, eren molt importants en el seu moment, però no tenim ni tan sols, la majoria d'elles, una fotografia, no, però no n'hi havia, però una imatge d'aquestes dones.
No n'hi ha. Jo he trobat qualque cosa, una viola d'Hongria, hi ha una reproducció, però, bueno, és una reproducció que és un dibuix fet per Miró. Vull dir, no sé fins a quin punt és fidedigna, m'entens? I l'altre, pues, són coses que s'han fet posteriorment i són idealitzades i imaginades.
Per què tenim tan poca informació d'aquestes dones? D'aquestes dones, no? Bueno, perquè... nobles. Reines?
Sí,
més
bé,
que nobles.
Perquè el que feien... Aquí hi ha dues coses. El que feien, en els ulls dels homes, no tenia cap importància ni una. I llavors, qui escrivia la història? Els homes. Per tant, ells, el que els interessava era figurar ells, les seves batalles, les seves conquestes, que tot això està molt bé, però el dia de cada dia els sustentaven elles.
Però, per exemple, Jaume I, el llibre dels Fets, parla de Violant d'Hongria.
Sí. Sí, sí, i a més parla bé, parla bé, perquè va ser una dona que el va ajudar molt.
I varen tenir una traquelada d'infants.
Són, a bandes te diu 9 i una altra banda diu 10. I ella va morir en 36 anys, si no recordo malament. O sigui que era per ahir una cosa
darrere la vaga.
Moltíssimes morien de part, com qualsevol altra dona.
En aquella època,
d'aquella època. Bueno, en aquella època i fins fa 100 anys,
Sí.
I la veritat és que elles, clar, duien una vida retirada. Elles, se pot dir que el que feien era en funció de la persona que tenien de vora, saps? I des que era que tinguessin, n'hi havia que es devien saber fer valer més i n'hi devia més tímides o més així que no se devien fer valer tant. I també hi devia haver reis més... imposidors, que diem, i altres que eren més raonables i en sols quals se podia conversar.
Clar. Sí. Qui són aquestes dones, Jaume? Aquestes 8 dones que heu triat per aquesta exposició?
Bé, això se basa en un llibre de Eusèbia, que a partir d'aquest llibre que va fer ella va sorgir la idea que originalment va ser Manacor, fa ja 11 anys, si mateix. Aleshores, això fa més... ja ho sé, però és una Violant d'Hongria. Llavors és na Teresa Gil de Vidaurre, llavors és na germana de Foix.
Esclermonda.
Esclermonda de Foix, perdona.
Esclermonda de Foix.
Era la
dona
d'en Carles
Ferran...
Sí, i llavors sí. Va ser l'amant d'en Carles l'Emperador.
Això és un col...
Quin col·laborat.
Sí, sí.
No te pots imaginar.
Sí, Esclermonda, que seria la més representativa, perquè era la dona d'en Jaume II. Llavors, na Maria d'Anjou, en Sants, llavors na Constança d'Aragó i na Violant
de Vilaragut.
De Vilaragut, que va quedar viuda perquè li van tirar el cap a l'home. Llavors, en Isabel de Mallorca, que no va ser mai reina,
però era Saraua.
I llavors, en Joana I de Nàpols, que se va casar amb el que hagués estat en Jaume IV de Mallorca si no hagués quedat destronat.
Vaja.
I, bueno, jo, per la meva part, ella ha fet més part biogràfica i les atriades d'ells, els personatges tots... Algunes no van ser reines, com la Teresa, que va acabar un convent, m'entens, i tal, però és interessant que totes tinguessin la seva presència. Però jo, com a historiador, el que reivindic més és un poc la seva presència, el que ha quedat, no? Per exemple, a l'exposició hi ha un pla de les Palau de la Mudaina de Palma i està marcat el que era el Palau de les Dones. Clar, el rei tenia les seves estances i la reina, o l'estatge de Madonna Regina, una altra. I guanya més superfície les Palau de les Dones que no dels reis. Això s'entén perquè la vida domèstica en els infants i tot això se feia més a la part de la reina. I el rei pues, tenia les seves cambres, el tinell i tal, però és molt maco. I jo m'agrada molt perquè jo mateix, quan passeig per Palma, tota la banda que mira de Montsort de Reis, això és el Palau de les Dones. I m'agradaria que la gent, quan vagi per allà, digui, això és el Palau de les Dones. La galeria gòtica ja és l'estatge de senyor rei, però això és el Palau de les Dones. Llavors hi ha el Pati de la Reina, que està dins del Palau, que se manté, el Pati del Brollador, i aquesta toponímia femenina que li donen presència en el segle XXI perquè és útil, la podem seguir usant. El Palau de la Mudaina és conjunt, però llavors s'està dividit en uns apartats i sempre que s'estatge en el rei mira cap a la mà i el Palau de les Dones mira d'on que era sort del rei. Per tant, jo ho aplic, no? I m'agradaria que la ciutadania pensés com jo i rescatar pues, aquesta toponímia medieval, però que la poden seguir aplicant perquè el monument existeix.
Clar que sí, per sort. Sí. Clar, Eugènia, Eusèbia, perdona, com eren aquestes dones? Que en sabem d'elles?
Bueno, sabre del cert, sabem on varen néixer, aproximadament, l'any que varen néixer, aproximadament, on varen viure, amb qui se varen casar i els fills que varen tenir. I on se varen morir, això, segur. L'olor de sa mort, segur. I llavors tenint documents, com per exemple els testaments que varen fer elles, que això sí ho feien, que feien testament, i després tenim els contractes matrimonials, que també llegint els contractes matrimonials també te fas una idea d'això. N'hi ha un que jo m'agrada molt esmentar-ho, que és el d'en Jaume III, quan se va casar amb sa segona dona, que diu que ara està desenganyat dels matrimonis per conveniència i que ara el que cerca és una dona que li faci companyia, a la qual estimar i en la qual tenir un fill i tot això. I això és un detall que és extraordinari, perquè no ho he vist a cap altre testament. Però això és molt guapo. I llavors també el seu fill, en Jaume, que hagués estat quart, però que no ho va ser, també quan se veia les portes de la mort, que va morir a Sòria, també va fer el testament a favor de la seva germana i diu que li deixa tot, el títol, tot, i diu i no importa que sigui, que no sigui un home. O sigui, li deixa ella perquè no té ningú tan a prop d'ell ni amb el pensament, ni amb el sentiment, ni en la manera d'obrar.
Com la seva germana.
Sí, com la seva germana. I això són aquests detalls que són molt guapos.
I tant.
Te donen idea de lo que...
I que mos ajuden també a entendre un poc.
Entendre una mica.
La història, aquell moment, i tots aquests reis i reines.
Normalment són coses més ascètiques.
I totes van tenir molt de fills, no?
No.
No.
En Jaume III en va tenir... Bueno, en va tenir un altre fora del matrimoni.
Legítims i legítims,
sí,
no?
Sí, en varen tenir... Però vaja, legítims en va tenir dos, que eren Jaume, que hagués estat el quart, i Isabel, que jo la considero la darrera reina, perquè realment ella tenia el títol. Una altra cosa és que no tingué... Tenia el dret, era la titulada el dret. Però no tenia.
I m'agraden els noms perquè molts repeteixen Constança, Violant.
Sí, sí. Bueno, eren els noms més corrents. Esclermunda era molt guapo perquè vol dir la llum del món.
Ah.
Saps? Perquè dius Esclermunda i dius que és això tan estrany. Però llavors diu, no, és que la llum del món.
I s'han perdut aquests noms. Constança encara en conec qualcuna.
Constança en conec.
Jo
Esclermunda no en conec cap. La veritat és que a mi no se m'ocorreria tampoc posar Esclermunda una nineta,
també ens ho perds de la història que duria de munt això, per altra banda. I d'avui, interessantíssima aquesta exposició Dones i Reines de Mallorca que podeu veure a la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa, en Jugam amb en Jaume Llebrés i n'Eusebia Raó, els seus comissaris.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara jugarem un poquet amb les paraules, també, a Eusèbia, a Jaume. Per cert, aquesta exposició s'ha inaugurat ja?
No, s'inaugura diumenge, dia 8.
Dia 8, aquest diumenge coincident amb el
dia. A les 12
internacional de la dona. A les 12, que fan un acte, que estàveu tots convidats i que serà preciós i que, com dèiem, ha estat itinerant durant més de 10 anys i ara arriba a Valldemossa. Per tant, heu fet una bona feina que s'ha pogut divulgar.
Sí.
I altres activitats que també mos heu passat, que se faran, que també recomanem.
Sí, perquè hi ha tres xerrades, hi ha un concert, el dia de la clausura, i hi ha diferents coses. Jo ara de memòria no me'n recordo tot, però sí, com bé, això estarà penjat a la Fundació Coll Verdolet, i és que vulgui ho pot consultar.
Perquè és molt interessant aquest programa d'activitats.
Sí.
Que s'ha fet envoltant aquesta exposició i aquest Dia de la Dona. Com dèiem, ara vos faran dues preguntes, però, Jaume, començarem per tu.
A menys que m'ha demanat.
Mira, comencem per la Violant d'Hongria, ara que parlàvem d'ella, que fou princesa real hongaresa, que això m'ha cridat molt l'atenció, i com a cònjuge de Jaume I el Conqueridor, reina consort d'Aragó, de Mallorca, de València, comtessa de Barcelona, senyora de Montpeller i altres títols que tenia. El seu nom de fons era Andreua, que això també m'ha encuriosit, tot i que més tard li van canviar per Violant. Violant d'Hongria va tenir això que dèiem 9-10 fills, entre ells en Pere el Gran o el rei Jaume II de Mallorca. Eren fills seus. Una curiositat, però, és que el seu espòs, Jaume I, com tots els reis cristians europeus de la seva època, practicaven un art. Menys si saps quina d'aquestes dues que tenia dinat.
Jaume, era la falconeria o era la ceràmica?
La falconeria, que era importantíssima.
Era fàcil, aquesta.
A l'exposició, jo tinc una Bíblia de Nàpols, del segle XV, un facsímil, que se va fer entendre de Joana I. Se va començar i llavors se va acabar. Hi ha una miniatura on surt la perxa dels falcons, allà, que està ficat dins un tema bíblic, i a la Almudaina hi havia la perxa dels falcons extraviats, i no sabies qui era l'amo. El diners del Modani era l'obligació de deixar-lo a la perxa perquè sortís l'amo per reclamar-lo. Coses curioses. Això ho conta en Jaume Falconer. En Jaume Bové, perdona, que en Falconer és un artista. En Jaume Bové ho conta, que hi ha un llibre, que ho tenim exposat, però era importantíssim.
La falconeria, en aquell moment. Bé, era el seu correu o no?
Bueno, era per sa casa. Tenien uns agres a la muntanya d'Artà i a Vall de Mossa se criaven falcons. Això era important. Era un animal real, per la casa i tal. I, bueno, com a curiositat, tenim una perxa de falcons representada a una Bíblia.
I jo m'agradaria afegir que els falcons mallorquins eren apreciadíssims. Se regalaven a altres reis i era un obsequi, però va molt refinat.
Uau, que bé, que interessant. Doncs mira...
Allà no sé si hi ha el falcó de Lió, que té nom de dona.
També, però això ve per Sardenya.
Ja, però bueno...
El Lió d'Arbòria. Sí, sí.
Hi ha un nom de dona vingut en els falcons, que és una cosa molt curiosa.
Sí, perquè va fer la carta de logo, que era com a de protecció d'animals.
I de mirar, si n'aprenem de coses.
Interessant.
Eusebi, una pregunta per tu. Les dites i els refrans referent a la dona són sovint contradictoris, tot i que majoritàriament a vegades són pejoratius. A les illes trobam expressions com qui té dona té de tot, la dona bona i la lleialtat és el tresor principal. Tot això del Covemoll surt i moltes més que no direm.
La mula i la dona, el garrot la fa bona.
Sí, és que això t'anava a dir, Eusebi. Dic, no entrarem aquí perquè n'hi ha... Vaja. Com dèiem, però centrant-nos en la paraula dona, que té excepcions o altres significat curiosos. Sap, per exemple, quina part d'una moneda era s'anomenada dona?
No.
Mira, en la titona...
Era la creu, perquè a la cara hi havia un perfil d'un home mandatari, o bé era el cantó, que és el que fa caure la moneda d'una banda o de l'altra.
No, era sa creu, era sa creu.
Sa creu, sa creu.
Opció A, efectivament. La cara, hi havia un home mandatari, normalment.
Normalment era un home.
Sí, i per tant, sa creu li deien sa dona, deien sa home i sa dona. Bé, una curiositat. Una altra pregunta, Jaume, per la mare d'en Esclaramonda de Foix, que fou reina de Mallorca, infanta del comtat de Foix, tenia d'haver 20 anys quan es va casar a Perpinyà amb l'hereu al tron de Mallorca, Jaume II. Aquest enllaç suposaria l'inici d'una aliança ininterrompuda entre la dinastia mallorquina i la casa dels Foix. És així? Sí. D'aquest matrimoni varen tenir més o manco 6 fills, varen residir a Perpinyà, on es conserva el Palau de Reis de Mallorca, que val molt la pena visitar-lo.
Sí, això, tots els mallorquins haurien de passar per allà.
Sí, exactament, és meravellós aquest palau. Però també varen viure a Sineu, mira, allà on viviu, Jaume, a Manacor o Vall de Mossa, i a Palma. I la pregunta és, on varen viure a Palma?
I de Palma varen fixar residència a l'Almudaina, o bé va ser la seva residència a Can Oleo, actual seu de la Conselleria de Cultura.
Bé, l'Almudaina, per suposar. A pesar que en Jaume II va promoure tots aquests palaus, tant els de Perpinyà com els de l'Almudaina, que tenen una arquitectura molt semblant, perquè és el mateix mestre d'obres, Bellver, però va morir en 1311 i pràcticament no es va poder estrenar. És que es va gaudir i va ser el seu fill. en tres anys va acabar les decoracions i tal. Ell va moure tot això, però va morir just quan estaven acabant les obres. Per tant, el Clermont de viuda pot ser que sí, però crec que se'n va anar, va estar més a Perpinyà que aquí.
Sí. I a Sineu també hi va viure?
Sí. Bueno, a Sineu, al Palau de Sineu, que és un convent, queda molt poca cosa, però anava més circumstancialment, no? O sigui, el que passa que és una anècdota molt interessant, que quan se feia la reforma de la Muralla, el Palau de Sineu possiblement té un origen de fortalesa islàmica, no s'ha pogut comprovar. Jo ara sempre demano que si se restaura es faci unes cates, perquè pot ser que surti allà vestigis interessants, perquè quan se feia la Almudaina ell estava a Sineu, per tant ja hi havia un palau rural fet, i l'escultor, en Camprodon, va tenir que dur sang al penell de l'Almudaina, va llogar dues mules, una per dues sang i una altra per ell, per mostrar-li a en Jaume II a més si li agradava l'escultura per posar la torre de l'Àngel. Per tant, ja estava en marxa. O sigui, però la Almudaina encara no estava acabada.
Oh. Li va dur a Sineu.
Ai, sí, sí. Les podien convidar cada dia.
I per això hi ha aquesta carretera directa de Palma a Sineu, per poder conèixer, que és un camí real, perquè t'ha dut directe a Sineu.
Exacte, ja se diu així, camí real.
L'Àngel.
L'Àngel a una mula, i això està acostat, això m'ha estat el compte. Bueno. Per tant, el Palau de Sineu ja funcionava.
No tenim més temps, Josep Villarreó, però Jaume Llebrés, moltíssimes gràcies. Vos podien convidar cada dia, perquè... Saps que en tenim d'històries?
Hi ha moltes coses.
I quan, coses, per
sí, moltes coses.
Interessantíssimes.
Quan vulguis paraules rares, vinen
sí,
al convent.
Sí, no. Això mos ho hem apuntat, Jaume. Una visita de les caputxines en tu no fallarà. Mm. Eusebi, en tu també, perquè moltes coses que tenim. I bon dia internacional de la dona.
Gràcies.
Diumenge. Avui, Emma, moltíssimes gràcies a tots.
A vosaltres.
A vosaltres per convidar-nos.